L'Associació d'Amics del Poble Saharauí ha posat en marxa una nova edició de la campanya Vacances en Pau i ha fet una crida perquè totes aquelles famílies que vulguin acollir nens i nenes saharauís es posin en contacte amb aquesta entitat per recopilar tota la informació necessària i no hi ha gaire temps. S'ha de fer tot això abans del 26 de febrer. Hi ha un telèfon de contacte que és el 696-997-908. No patiu, perquè us el penjarem després també en el podcast que posarem al nostre web, a radioillaformentera.cat, i a més també el repetirem al llarg d'aquesta entrevista. Avui tenim amb nosaltres a la portaveu de l'Associació d'Amics del Poble Saharauí, aquí a les Pitiuses, que és na Lídia Serrano, veïna de la Mola. Molt bon dia, Lídia.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Quants anys fa que tu i la teva família acolliu infants del poble saharauí?
A veure, la meva família, amb la meva parella i els meus fills, aquest estiu serà el tercer any que tenim en Hamdi, i jo personalment, tota sola, també havia acollit a la seva tia més petita a Barcelona durant 4 anys, i els meus pares i jo, com a nena, vàrem acollir a sa mare del nen que tenim ara. Per tant, porto vinculada amb sa població saharaui, amb el poble saharaui, de fa més de, no sé, 24 anys, 25 anys.
Caram, com va sorgir això?
En un primer moment, a Formentera es buscaven famílies d'acollida, com estan fent ara, i els meus pares es van interessar, ho portava... de sa banca Marc, son pare en Jesús, que és que ara no me surt el nom, i ell, diríem, era s'enllaç a Formentera de l'associació d'Eivissa i Formentera també, i buscaven famílies, i en aquell moment varen venir 7 nens. Va ser molt espectacular, vull dir...
7 nens, sí, nens. Fa 24 anys, eh?
Fa 24 anys van venir 7 nens. I van estar aquí a Formentera i es van acollir les famílies d'aquí. I així és com va començar, diríem, la meva vinculació amb aquesta família en concret, no? Perquè, diríem, jo he mantingut el contacte. Després va haver-hi unes riades molt grans en el 2000.
Riades?
El Sàhara, sí, caram. I varen perdre el contacte amb ells, perquè abans no hi havia telèfon mòbil, no? Llavors havies de quedar amb ells perquè anessin a un telèfon fixe, trucar-los a una hora, que funcionés tot, i varen perdre, diríem, el contacte. I en 2003 jo vaig viatjar en els campaments de refugiats per buscar-los.
Uau!
I els vaig trobar. I llavors, bueno, vaig seguir mantenint relació amb ells, i ara és molt més senzill amb tema de telèfons mòbils i WhatsApp, no? Però fa 25 anys, fa 20, 15 anys, no hi havia, diríem, el desenvolupament que hi ha ara, perquè hi ha que recordar que al final el poble saharauí porta a la jamada, que diuen ells, que els pobles, els campaments, els exili, més de 60 anys. Llavors, al final, ells han fet una infraestructura de poble enmig del desert d'Argèlia per seguir visquent.
Petita contextualització, Lídia. Sí. Els saharauis viuen en camp de refugiats a Algèria, prop de Tinduf.
Correcte, sí.
Arran del conflicte amb el Marroc van ser desplaçats cap a l'altre país que els va acollir, entre cometes, no?
Correcte, així és. Efectivament, diríem, tots els saharauis que vivien al Sahara Occidental, que ara està ocupat, varen desplaçar-se en els camps de refugiats que es troben a territori argelí, enmig del desert del Sàhara.
Enmig del desert, eh?
Enmig del desert.
Això és, doncs...
dunes, i ara sí que després de tants d'anys existeix alguna espècie d'infraestructura, hi ha alguna carretera, o inclús hi ha llum, perquè les primeres vegades que jo vaig anar als campaments de refugiats no hi havia llum elèctrica, i ara sí, en algunes cases tenen llum elèctrica. Abans les cases eren jaimes, no? El típic, com tenda de campanya, perquè mos entenguem, sí. I després va evolucionar cases d'adob, i ara inclús s'han fet cases com amb una mica més de ciment, com perquè perdurin amb els temps, no? Però al final és un camp de refugiats. És un camp de refugiats que porta enquistat i molt de temps allí, i que al final aquesta població ha de sobreviure. Pensa que en els camps de refugiats deu haver-hi 300.000 persones.
Enmig del desert.
Sí.
entenc que aquí cobra importància aquesta acollida, aquest petit descans, aquest petit parèntesi de normalitat que doneu als infants del poble saharaui.
Correcte. Es projecta Vacances en Pau, que al final és que ara estem aquí presentant, té com a objectiu donar l'oportunitat als nens i nenes saharauis que són refugiats i que es troben en els campaments que he descrit, donar-los l'oportunitat que coneguin una nova realitat amb famílies d'acollida. No? Llavors, per què? Primer, perquè les condicions meteorològiques, és a dir, la calor és extrema en els camps de refugiats, arribant en l'estiu fins a 50 graus, i segon, perquè puguin conèixer no només un context de supervivència, sinó comoditats que puguis tenir com a família, i tercer, i crec que també important, és que no sigui perpetrat aquest, o sigui, que no caiguin en l'oblit, no? Perquè al final refugiats n'hi ha molts, conflictes n'hi ha, però per desgràcia també diversos, i un dels objectius també d'aquest programa és mantenir viu aquest record de que hi ha gent al mig del desert d'Argèlia que són refugiats i que necessiten el nostre suport i que, bueno, al final ells el que volen és tornar al seu territori, però mentre no es produeixi, doncs hi ha aquest projecte com per acollir en aquests nens i donar-los, pues, una oportunitat. Sí que és cert que aquest projecte és limitat, perquè al final són 4-5 anys que venen durant 2 mesos en l'estiu, però bé, jo sempre dic, no? Perquè molta gent diu, si no creus que si els hi dones les comoditats després els hi creuràs com una espècie de trama? I jo poso el mateix. Veritat que tu te'n vas de vacances i vius experiències inoblidables, pues pujar un cim o tirar-te, no sé, en parapent o no sé, altres qüestions, i això no et crea un trauma, sinó que és una cosa bona per tu i pels teus fills, doncs és el mateix.
Va, quins són els passos que hauria de fer una família o, no sé, tu dius que també s'ha acollit com a persona individual. Primer, qui està admès? Com va això?
Mira, les famílies es posen en contacte amb l'associació, mostren la seva voluntat d'acollir un nen o una nena saharaui i han de reomplir, pues, 3 documents administratius, que és per gestionar la targeta sanitària, perquè després els nens tenen targeta sanitària perquè puguin passar tots els controls mèdics o per qualsevol cosa tenen la targeta sanitària de desplaçats ja en el moment en què arriben. Després ja es tramita, pues, tenen un passaport col·lectiu i també això disposen les famílies per si han de desplaçar-se. Diríem un consentiment de que tu saps que aculls en aquest nen, però que no iniciaràs cap tràmit d'adopció. I per últim demanen també, perquè qualsevol persona que treballa en nens, doncs, té que tenir antecedents penals negatius i antecedents sexuals negatius, i es passa a les famílies que són dels primers anys, les que repeteixen no, es passa una entrevista amb una educadora social. El fet de que s'hagi escurçat tant aquest temps, tenim fins 26 de febrer, 1 de març, una cosa així, és perquè l'any passat va haver-hi molts de problemes per gestionar, diríem, els passaports col·lectius dels nens perquè venguessin a Espanya. I llavors diríem que des del Ministeri s'ha demanat avançar tot el tràmit per evitar precisament el que va passar l'any passat, que al final l'any passat varen venir 15 dies més tard i es va escurçar, diríem, la seva estada, que al final només varen estar un mes i mig, no? També per les famílies que estiguin pensant si volen donar aquest pas, hi ha algunes facilitats, no només tenir la targeta sanitària, això, sinó que també es treballa amb els ajuntaments o els consells per intentar garantir que aquests nens tinguin una plaça a les escoles d'estiu. No? A Eivissa hi ha conveni en Sant Josep, en Vila, en Santa Eulària, i a Formentera es va presentar. No sé si al final s'ha acabat de quallar, però tot és parlar-ne i saber quants de nens arriben i treballar perquè es pugui pugui garantir això.
O sigui, a Formentera, diguem-ne que no hi ha un conveni formal, però sí que hi ha una voluntat, entenc, per donar-los plaça.
Sí, sí. Jo sempre, al final, l'Esconsell ha facilitat que en Hamdi pugui tenir una plaça a l'escola d'estiu, i per tant jo crec que, i entenc que sa voluntat és que això segueixi així, si hi hagués més famílies també.
Què venen? Nens? Nenes? Quines edats?
Venen nens i nenes, indistintament, entre uns 7 i 11 anys. Si ets una família nova, diríem, venen nens nous, és a dir, de 6 o 7 anys, no? Perquè en realitat, normalment, les famílies segueixen vinculades amb aquell nen durant tot el projecte. A vegades sí que pot passar, doncs, que per circumstàncies aquell nen no torni a la seva família i et toqui, per entendre'ns, mal dit, un nen una mica més gran. Però diríem, aquí no, com que és una acollida temporal, no hi ha com condicionants d'edats de nens o coses així que a vegades pot passar.
Bé, i Lídia, com és acollir un infant? O sigui, primer de tot, logísticament, l'has d'anar a buscar a Barcelona o a alguna banda, la porten aquí?
No,
com
els nens arriben fins a Eivissa. D'acord. Ells arriben a Eivissa i sí que els anem a buscar a Eivissa perquè al final, doncs, com l'associació d'Eivissa i Formentera, majoritàriament també hi ha gent a Eivissa, anem a Eivissa, ens desplaçam, coneixem a totes les altres famílies, a tots els nens que han arribat, i després ja ens desplaçam a Formentera. I bé, al final és una acollida, hi ha coses, és a dir, l'associació fa un acompanyament a les famílies, sobretot a les primeres, perquè bueno, puguin entendre perquè el nen deixa l'aixeta oberta, no, perquè no tenen aixetes. Els explicam, doncs pot ser que els primers dies els has d'ensenyar com anar en el vàter perquè ells tenen latrines, no mengen amb forquilla ni amb tenedor perquè ells no mengen amb les mans. O sigui, intentem contextualitzar perquè aquest nen ve d'un context, no? I ve un altre context, llavors intentes, doncs, això, contextualitzar-ho de pot passar això o no pot passar això, ho expliques i després al final, doncs, és adaptar-lo en el teu dia a dia.
Això, què li explicaries tu a una família que també acull un infant saharaui, no? Ara et poses un parell de detalls, no? Això de dir, bueno, doncs has d'ensenyar com anar al vàter, el tema de l'aixeta, el tema del menjar.
A veure, ells, clar, no tenen una dieta supervariada, però en realitat mengen tot menys porc, perquè ells per la seva religió no la mengen, i poca cosa més, no té massa complicació, al final és voluntat, òbviament són nens i al final tens un nen en qui has de gestionar unes emocions, unes necessitats i és un nen, però és un nen igual que són els teus nens i efectivament, clar que no diré, no hi ha conflictes, els conflictes existeixen entre nens, també passen els teus fills, no? Pues és tenir un membre més a la teva família en el que tractes igual que tractaries en els teus fills i igualment si els has de posar límits els hi poses límits, vull dir, al final és una persona que s'integra dins la teva família i que aculls durant 2 mesos de la millor manera possible. Jo animaria a tothom a fer-ho, no? Perquè penso amb jo he estat una nena que els seus pares varen acollir i ara sóc una mare que els seus fills també acullen, no? I jo crec que els meus fills són molt generosos també perquè al final se deixen el seu espai, les seves coses a una altra persona que la seva mare i el seu pare han decidit, però a la vegada ells obtenen també molta recompensa. O sigui, recompensa emocional perquè coneixen unes altres realitats, recompensa personal. Jo crec que et podria dir, posaré-se'm en el foc, que jo crec que els meus fills, quan siguin grossos, no sé si tindran un discurs d'odi o de racisme o de discriminació respecte de gent que té una altra cultura, una altra religió i que viu un altre context, perquè jo me n'encarrego d'explicar-los que hi ha gent que és refugiada, que és necessitada i que nosaltres som uns privilegiats per haver nascut on hem nascut i, òbviament, tampoc no te tens que fustigar per haver nascut on has nascut, però sí ser conscient dels teus privilegis i de ser i de que crec que és molt important ser solidari, de ser empàtic amb altra gent que és més necessitada que tu, de ser solidari, de comprometre't amb alguna cosa. Jo en un moment me vaig comprometre amb aquesta causa i clar que sí, a vegades penso, a vegades et compliques, no? Perquè al final el temps és limitat i un pues, té cada vegada més obligacions, no? Però penso que és una recompensa personal, social, i de tot que jo penso que si hi ha qualsevol persona que m'estigui escoltant i que tens dubte, que me pregunti, que ens escriga, que s'interessi i que ho faci.
Fa 24 anys hi vivien menys persones a Formentera, eh? Fa 24 anys hauríem ser uns 7 o 8 mil persones. Ara ja som gairebé 12.000. Però en canvi fa 24 anys hi havia 7 infants acollits en famílies de Formentera i avui en dia, o l'últim any almenys, n'hi havia una, el teu, en Hamdi. No sé, què fa falta?
Compromís. Fa falta compromís. Fa falta... Al final, dic, sí, el temps és limitat. Un decideix per què l'inverteix, òbviament, però és que cada vegada la societat és més individualista. Cada vegada cada un pensa només en ell i això és un exemple. Vull dir... ser solidari i posar el teu temps a disposició d'una altra persona, el teu temps, la teva casa, les teves coses, pues clar, també és un esforç. Però bueno, jo crec que, bueno, jo parlo per mi, té la seva recompensa i bueno, supos que deu ser això, perquè cada vegada, no sé, estan més desconnectats, o no sé si cada vegada, com que tens més informació, t'habitues a sentir que hi ha gent que és refugiada, t'habitues a saber que hi ha conflictes i ho passes per davant.
Bé, escolta'm, en Hamdi, quan ve aquí, enyora els seus pares també, entenc que sí, no? Com ho feu, això?
A veure, nosaltres, en els seus pares, està determinat que una vegada arriba a casa, nosaltres avisam que ha arribat, però no mantenim una comunicació constant perquè el que volem és que estigui aquí. Clar. És a dir, quan estàs aquí, quan estàs allà, allà. Jo tampoc no sé massa d'ell quan està allà, vull dir, tampoc no ho necessit, sé que està en la seva família i està bé. Però quan està aquí no mantenim molta comunicació amb ells perquè al final, si no... és la seva família, és la seva casa, vull dir, jo no li llevaré això. Entonces és normal que un nen petit de 10 anys s'enyori de la seva família. Llavors, bueno, intentam de tant en tant mantenir una espècie de contacte amb ells perquè sàpiguen que estan bé i ell també sàpiga d'ells, però tampoc no és una cosa habitual perquè si els hi deixes també podria ser una cosa contínua, no? Però... és res, mantenir contacte normal i ja està.
Na Paquita ens pregunta, i l'idioma?
L'idioma. Nosaltres li parlem castellà perquè, clar...
L'entenen bé i
l'entenen bé i l'estudien. Perquè, clar, hi ha que pensar que el Sàhara Occidental va ser una colònia espanyola i, per tant, els avis d'aquests nens tenen alguns nacionalitat espanyola i parlen espanyol, no? Llavors, nosaltres li parlem castellà, però també se'ls pot parlar català. Hi ha nens que van a Catalunya i parlen català, vull dir, no és un problema. Però ells sí que a la seva escola estudien castellà. I, per tant, algunes nocions la tenen. I després, pues, al final, hi ha els idiomes universals de senyes. Per tant, entendre's es fan entendre i tu et fas entendre. No és un problema, aquest idioma.
Els dos mesos quan són? Del juliol i agost?
Sí, juliol i agost. Normalment això arriben... A lo millor si és 27 de juny, doncs se'n van el 27 d'agost. Més o menys, sí, juliol i agost.
Si la família d'acollida ha de fer algun tipus de viatge... El pot fer amb el nano?
Sí, correcte. Per això es dona una còpia del passaport col·lectiu i han d'informar a l'associació i poden viatjar generalment dins de territori nacional. Jo he anat a Galícia...
A l'estranger es complica més la cosa, entenc.
Sí, es complica una mica més.
Bé.
Sí, però bueno, és passaport, passaport col·lectiu. Jo hauria de demanar-ho perquè no, jo personalment no m'hi he trobat i tampoc no sé...
Les famílies que acullin, tenen, diguem-ne, algun tipus de suport, no? Per si la criatura té, doncs, no sé, d'alguna necessitat, que no sabem ben bé com respondre...
Sí, l'associació sempre disposa d'algunes persones adultes saharauis, amb les que els nens, si tenen algun tipus de necessitat que no poden entendre-se amb nosaltres, o volen parlar en el seu idioma, o volen manifestar alguna cosa que no estan podent entendre, sobretot el primer any, trucam en aquestes persones adults que parlen àrab i allí pues, els hi expliquen i ens poden i com fer d'intermediaris en aquests primers moments, que és una mica com més complicada la comunicació, sí, interacció, la comunicació directa. Això també està, hi ha aquest recurs també, sí.
Molt bé. Abans dèiem que l'últim estiu van ser una de les famílies acollidores, la teva. A Eivissa diria que n'hi havia tres.
Correcte, sí.
Va, a veure si aquest any guanyem alguna família que s'animi, eh?
Ojalà, sí. Sempre és més fàcil quan més nens hi ha, també perquè entre ells pots quedar i al final es senten com una mica més recolzats. A veure, tampoc no és essencial, perquè ja et dic jo... En Hamdi ha vengut aquí 2 anys i al final ha fet pinya amb els seus companys de l'escola d'estiu. A més, és molt bo que en l'escola d'estiu perquè es relacionen amb altres nens, tenen altres amistats, al final també altres necessitats, perquè els jocs que té en Hamdi no són els mateixos que tenen els meus fills per edat. Llavors, és molt bo que coneguin a gent d'aquí, que els altres nens també coneguin que hi ha aquesta realitat, aquest nen a Formentera, i res, qualsevol persona, això, que vull animar-se, pues jo l'animo perquè penso que és una manera directa d'ajudar, de veure resultats també, no? Si al final som així una mica aquesta cultura productivista, pues aquí dona resultats directes, visibles, palpables i en realitat gairebé tots són positius. Així que res, animar les famílies a que acullin i que a veure si cada vegada podem fer una comunitat més gran.
I ara parlaves de resultats i els resultats que vendran, no? Amb això que tu apuntaves, amb això que projectaves respecte a l'efecte que això tindrà en els teus fills, en la seva educació, en la criança, no?
És essencial. És essencial perquè després sents o veus coses que passen i jo crec que... No, jo en els meus fills hi parlo molt també. Saps que a la meva família m'ha hagut això perquè aquests discursos, perquè he de recordar que la meva àvia va venir d'Argèlia, vull dir, és que jo tinc vinculació amb Argèlia de tots els costats i sempre ho parlam, que al final els nouvinguts pues tenen unes dificultats i he de posar-se en el lloc dels altres, entendre-los i bé, és importantíssim per les generacions que venen per darrere poder... no sé, tenir contacte amb aquestes altres realitats per evitar pues, discursos que no són massa compatibles amb els drets humans.
Lídia Serrano, una de les persones que acull a nens i nenes saharauis aquí a les Pitiuses, portaveu de l'Associació d'Amics del Poble Saharauí a Formentera i a Eivissa. Us podeu posar en contacte en el telèfon 696-997-908 per demanar informació i per, doncs, si voleu, apuntar-vos en aquesta iniciativa solidària. Això sí, el termini és curtet, fins al 26 de febrer, 696-997-908. Lídia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre.